Comença així Lletra endins, amb Vicent Lloret.
L'any 2016 sortia a la llum un llibre al qual li tinc una estima especial. Es tracta d'una obra que, de sota el nom de Silenciades, feu, amb motiu del 20è homenatge a la paraula, el Centre d'Estudis Comarcals i Investigacions Alfons el Vell. Silenciades, títol suggestiu, controvertit, però, sobretot, certer i just, veritat. La meva tasca era que havia de donar-li veu a una dona silenciada. En principi, em paregué una responsabilitat massa forta, però també encoratjadora. Així que, sense pensar-m'ho massa, vaig acceptar el repte. Tinc un desfici inclement pel cavaller que m'ha servit. Massa l'he amat, massa m'ha malferit. L'autora d'aquests versos que acaba de llegir és Beatriu de Dia, coneguda també com a Comtessa de Dia. Aquesta dona visqué de finals del segle XII, mitjans del segle XIII. Fou una trobaïrits occitana, és a dir, una dona que feu l'art de trobar, de la qual han pervingut alguns poemes, encara que, per desgràcia, de la seva vida en sabem prou poc. Geogràficament, sembla clar que hem de situar-la a Dia, una ciutat sobre el riu Droma, en el comtat de la Provença. Sabem que va estar casada amb Guillem de Poitiers, de forma obligatòria, naturalment, i també sabem que fou contemporània de Rimbaud d'Orange, de qui es diu que estava enamorada i a qui sembla que anaven dedicats alguns dels seus poemes. Rimbaud, per cert, era trobador també. Fou precisament a ella, a Beatriu de Dia, a qui vaig decidir posar veu en Silenciades amb aquest escrit que ara us llegiré, el títol del qual és Aquella ferida que et feia vessar sang de l'ànima. I diu així: a l'hora foscant nasqueres, només aguaitar-se el sol enllà la llunyania, sentires que eixa gelor que et cobria el cos prompte seria calidesa. Però només sortir-ne de l'entranya de ta mare, un tal de xal t'acaronà ixe rostre femení, injuriat. Eren els dits de ton pare, aspres i tous alhora, d'un home avessat a la lletra i a la garra igualment. Et palpà el baix ventre i eixe tall li digués sense paraules tot allò que mai no volgué escoltar. D'aleshores, aquell dia es convertí en el dia de la desgràcia. Desgràcia per nàixer, desgràcia per ser tu, desgràcia per ser dona, una ferida que t'acompanya sempre i mai no acariciares, ni quan vingué la joventut i sentires el desig de recórrer el teu cos delicadament i tendre, com si fos coton pèl, perquè eixe no era el teu sexe, era una ferida que ni quan aquella taca vermella de ballar mitges avall gosares de tocar-la. Després del menyspreu vingué la indiferència, quan el teu germà sortia a la vida. Per a tu, de filla a filla, només hi havia una vocal de més. Per a ell, de filla a filla, hi havia l'orgull d'un llinatge, la seguretat que la nissaga dels comtes de Dia traspassaria les pàgines de la història i sempre tornaria a la memòria, com aquell esbart d'esmerles que a l'estiu sempre tornen a fer niu a la teulada. Prompte, el silenci es convertia en el teu company de vida, en la teua altra meitat, en l'ànima que es negava a sortir del cos per fer-se paraula. Silenciada restares guardant pensaments impurs, perquè una dona mai no podia pensar en l'atracció carnal. Era doble pecat, pensar-ho i ser dona. Així que imaginaves i el teu cap surava com el vent, dibuixant la mà de Rimbaud d'Orange, palpant allò prohibit, la ferida eterna amb què Déu et marcà. Al mirall poc restava de la nina que fores, i al mateix lloc on el cristall tenia un clivell que et tapava el rostre, ara brollaven dues pometes que encara marcaven més l'estigma que tota la vida et perseguí. Intentares de tapar-les, cobrir-les, amagar-les, però la natura sempre ens guanya, perquè de vegades oblidem que fou ella qui ens creà. Tot canvia aquell dia que ton pare, per primera vegada, et visità a la cambra. tu encara restaves amagada de sota les flassades del llit, perquè només cercaves allargar la nit com el capdell d'un fil infinit per somiar, ja que era l'única manera de ser allò que verdaderament volies. De vegades, un ocell que allargassava les ales i corria d'una volada tota la Provença. D'altres el vent, omniscient com Déu, tan fràgil i sigilós que podia ser capaç d'entrar per la finestra de la cambra d'en Rimbau i acaronar-li la pell mitjançant bafarades de garbí. Però la veu de ton pare et tornà a la vida i en mil bocins de cristall es trencà el teu cor quan et digué que anaves a casar-te i no amb Rimbau. Perquè era el teu deure, perquè li ho deus a la família, perquè havies nascut per complir ordres, perquè eres dona i no pots escollir. Et mirares al cristall i, per primera vegada, veres allò que valies, dues rentes vitalícies i una propietat a l'Aquitània. Ell serà el teu dot, i a ton pare li costava més desfer-se d'ella que de tu. Tota la imatge que de l'amor tenies s'esvaí com l'encens només cremar-se, perquè per al teu marit únicament fores una llosa de marbre on descarregar els seus primigenis instints. Mai no et preguntava, mai no t'acaronava, mai no et besava. Únicament t'obria la ferida de bat a bat i començava a embestir-te mentre la seua suor et regalimava a tu pel front. Arribà el moment en què ja no pogueres suportar més silencis, en què la teua ànima cridava a cor que vols la necessitat de llibertat. Però una dona no podia parlar. Només ho podia fer amb altres dones, i elles no t'entenien, perquè foren educades per a no entendre res, per a no pensar, per a ser únicament dones en aquella societat. Així que el dia de la desgràcia tornà, com els darrers 22 anys, i no celebrares el teu aniversari. Però, aquell dia, decidires parlar, perquè necessitaves alliberar-te de la presó que t'oprimia a besar. Així que, prengueres la ploma i començares a escriure, i els pensaments llenegaren, i no pogueres parar, i sortí tot allò que tenies amagat, i ningú fou capaç d'aturar els mots que donaven a llum en un par d'embats mentre el teu cos cridava que volia guarir la llibertat. Les paraules t'ajudaren a comprendre millor la vida, el sentit de la nostra existència i la injustícia del teu gènere. El vol de cada lletra al forrar el paper conformava un nou alè per a un viure llarg, vell. Et familiaritzares amb cada paraula i ja no necessitares cercar la nit per somiar, sinó que començares a construir els teus somnis de paper i tinta. Et vares rebel·lar contra el món perquè ningú ja no podia silenciar les teues lletres. Començares l'art de trobar, de fer de la lletra música pura, i així nasqueren les teues primeres poesies. I així, Beatriu, sense tu saber-ho, et convertires en la primera trobaires de la història. Tu, una dona, un ésser destinat a la ignorància, una dot, recloses i avisar-se al no-res. La lletra et dona allò que, per naixement, se't fou negat, per crear un codi sensual que únicament tu fores capaç de desxifrar. Pensaves en Rimbau cada vegada que escrivies i senties que la luxúria el cremava les galtes, com aquella vegada que provares mi blanc. Vingué allò desconegut per a tu, però que tantes vegades havies escrit. Vingué el desig de posseir de forma carnal allò que desitjaves. Així que, per primera vegada, et fixares en la teua ferida i com un regalim de pluja, deixares esbarar els teus dits en ella fins recórrer cada plec de pell que la formava. Ja no era una ferida, era el teu sexe, i per primera vegada sentires el món atapeït d'esperança i l'estigma del pecat misògin desaparegué per sempre de la teua vida, mentre, amb desig i ser delit, la palpares llargament i delicada. Amics lletraferits, tot això va dedicat a aquelles silenciades que tantes vegades han amagat el seu nom per expressar els seus sentiments. Fins la setmana que ve.